Vale. Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir al vespre, com els carrers de mig estat, els carrers de Barcelona també eren buits. Tothom davant del televisió. S'enfrontava la totpoderosa selecció britànica de Bellingham, Kane, Foden a la selecció espanyola de que fa anys, que ja fa valer el seu futbol. I després d'una primera part més que avorridota, després de la contenció, arribava l'emoció, el crit i algun petard. Nico Williams, d'assistència de la promesa a Lamine Yamal, aconseguia posar l'esfèric dins la xarxa, marcant l'1-0, desencaixant un intent de marcatge a l'home que proposaven els britànics. No tardava gaire en arribar la rèplica d'un golaç de Palmer que empatava el partit, però no per guanyar-lo. Havia de venir el gol de la victòria espanyola, el que sentenciava el partit per pena dels més radicals. Era el basc Mikel Oyarzabal. Un 2-1 que feia aixecar a Morata la quarta Eurocopa de la història de la selecció. Més crits, més petards i eufòria desfermada per celebrar no només un partit, sinó la imbatibilitat espanyola durant tot el torneig. Hi ha qui diu que el futbol només és futbol, que són 11 contra 11 darrere d'una pilota i prou. Però quan aquest prou mou masses, il·lusiona, crea, fa vibrar i et té enganxat al sofà o a la cadira amb un bol de crispetes i els ulls pendents de cada mil·límetre del televisor, aleshores el futbol es converteix en una altra cosa i s'eleva la categoria d'art. I aquesta gent en sap d'això, en sap de fer art amb un esfèric. De tot plegat, segurament m'endugui tres coses. La primera, l'alegria de veure jugar un joveníssim Lamine que, de moment, sap controlar tempos i glòries recordant sempre d'on ve, qui és i què ha de fer amb tan sols 17 anys i un dia, avui 2. La segona, l'entesa del mateix Lamine amb Nico Williams, a qui podríem veure jugar al Barça la propera temporada. I això als culers ens humiteja els ulls i la babeta. I la tercera, el futbol pot servir de moltes coses, però segurament també ho és perquè algú de Castellfollit de la Roca s'abraci amb algú d'Albacete sense pensar-ho dues vegades i potser, només potser, ja anava tocant que ens referíssim més a persones que a territoris. Però sobretot, sobretot, les abraçades dels nanos del barri de Rocafonda de Mataró, un barri humil, amb una renda per càpita per sota dels 8.000 euros, que avui lluiran samarreta, però sobretot també presumiran d'heroi. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dilluns 15 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Milers de catalans celebren durant tota la nit l'Eurocopa guanyada ahir per la selecció espanyola de futbol.
Sí, nit de celebracions arreu de l'Estat, també a Catalunya, pel títol aconseguit ahir a Alemanya. El combinat espanyol s'ha imposat a Anglaterra per 2-1 i s'ha coronat per quarta vegada campiona d'Europa. Avui la festa de celebració es trasllada a la capital espanyola, a Madrid, on hi haurà rua dels jugadors i també rebuda oficial per part del rei i del president del govern espanyol.
Júlia Julué, bon dia.
Bon dia, Joan.
I l'atemptat contra l'expresident Donald Trump sacseja als Estats Units. La policia investiga l'atac, tot i que descarta que tingui motivacions terroristes.
Sí, en declaracions exclusives al Washington Examiner, el candidat republicà ha dit que es va salvar perquè en el moment dels fets justament es va girar per mirar les dades d'una pantalla. Avui s'espera que faci les primeres declaracions públiques, ja que té previst participar a la convenció del partit que té lloc a Milwaukee.
I el govern defensarà avui a Madrid la proposta de finançament singular per Catalunya.
Serà el Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, la consellera d'Economia en funcions, Natàlia Masguix, assistirà per explicar la proposta de recaptar tots els impostos. Tot i això, a la trobada no s'abordarà la reforma del sistema de finançament autonòmic.
I dues dones assassinades aquest cap de setmana a mans de les seves parelles en menys de 24 hores.
Ha passat a Salou i Sabadell. Els dos acusats ja han estat detinguts. Amb aquests dos feminicidis ja són 18 les dones assassinades a Catalunya només aquest any. Aquest migdia, totes dues localitats han convocat minuts de silenci.
I seguim amb els esports, Xavi, perquè Argentina és una altra cop campiona d'Amèrica.
El combinat albiceleste ha superat a Colòmbia aquesta matinada per 1-0 gràcies a un gol de Lautaro Martínez a la segona part de la pròrroga i revalida doncs el títol, que és el tercer consecutiu d'Argentina després d'haver guanyat el Mundial ara fa un any i mig.
I Carlos Alcaraz ja té el quart títol de Gran Slam a la butxaca.
El jove tenista murcià, amb només 21 anys, ja ha escombrat a tota una llegenda com és Novak Djokovic 3-16-0 i s'ha coronat campió de Wimbledon per segon cop consecutiu. És el segon també Gran Slam de la temporada després de Roland Garros guanyat ara fa un mes.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què tenim avui a la cara B?
Avui a la cara B comentarem la cerimònia de casament del fill
de l'home més ric d'Àsia. Després explicarem un cas més proper d'un músic que es va deixar el seu fagot de 7.000 euros al metro i que després va poder recuperar. I acabarem la cara bé escoltant el nou disc de One Republic.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 5 minuts que passen de les 8 abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb un cel molt ennuvolat a les comarques del litoral i del prelitoral, però amb una humitat molt alta i amb molta xafogor ja des de primeres hores del matí. Aquests núvols estaran presents al llarg del matí, però a partir de mig matí, migdia, s'aniran trencant i tindrem moltes més clarianes de cara a la tarda. En canvi, a la tarda, a les comarques del Pirineu, on aquest matí farà més sol, serà on s'ennuvolarà i fins i tot aquesta tarda esperem alguns ruixats cap a la zona de la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra. Serien fermants puntuals i aïllats. I avui a destacar les temperatures que pugen respecte a les d'ahir màximes que poden arribar a Fraga o sobrepassar puntualment els 35 graus a les comarques de Ponent, sobretot Pla de Lleida i també alguns punts a l'interior de les comarques de Tarragona. A la costa es fregaran els 30 graus, però amb humitats molt altes i amb una sensació tèrmica de força més de 30 graus també al llarg de tota la costa. Demà afluixarà una mica la calor, augmentarà més la nuvolositat i a la tarda tindrem ruixats i també alguna tronada a punts de les comarques del Pirineu i del Prepirineu, però a partir de dimecres les temperatures tornaran a pujar de forma clara i evident. Ara mateix tenim ja 24 graus a Tarragona i també a Barcelona, hi ha 21 graus a Lleida i 20 a Girona.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que, com sempre, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Pendents aquest matí de la P7 per dos accidents. S'acumulen 11 quilòmetres de retenció de Santa Perpètua a Mirassol en sentit Tarragona. Es tallen dos carrils de la calçada. També hi ha afectacions a la B30 en aquest mateix tram, que acumula 11 quilòmetres de cua en la mateixa direcció. Un segon accident també la mateixa via, en sentit contrari, provoca pel moment 5 quilòmetres de retenció des del Papiol en l'enllaç entre la B23 i la mateixa P7, i també 3 quilòmetres de lentitud a la B30 cap a Girona per l'efecte Badoc. A més d'aquestes incidències, també hi ha retencions a punts de la C58 a l'entrada i sortida de Barcelona per la Trinitat i també el tram de Sant Quirze cap al sud, com també la C16 a Terrassa en direcció Manresa. A les rondes hi ha retenció habitual a la ronda de dalt de Nou Barris a la Vall d'Hebron, també en sentit contrari des de Sarrià, i a la ronda litoral s'acumulen 6 quilòmetres des del nord del Besòs fins al parc de la Ciutadella i el tram de Montjuïc cap al nord. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Gairebé 8 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, hola, hola. Espera't, 3, 2, 1...
Ara, ara. Bon dia, Joan.
Què tal, com estàs?
El Jordi m'estava fent...
Boicot.
Bé, bé, molt bé.
Sí, eh?
Sí, content. Jo vas gaudir molt. I tu et ves molt... Vas d'estrena avui. No? Sàpiga tot que
treballa. Ho he dit abans a dalt i ho diré aquí. Avui vaig de Festival Cruïlla.
Vas de Cruïlla. És molt juvenil, eh? Et queda molt bé.
Gràcies.
Enhorabona. Ja t'ho han dit.
Enhorabona,
però,
eh?
Enhorabona pel gust. T'encaixa. Jo no m'ho posaria mai a la vida, però a tu t'encaixa.
És que fa pastil.
Cadascú, en fi. Ai, va.
Què? A qui li donem el bon dia avui?
Bueno, jo ho lamento... Pels qui no li agrada el futbol, la Vallès, la Olma, però avui és un dilluns molt futbolero. Tras la victòria d'ahir de la selecció espanyola, a més has fet l'editorial de futbol.
Sí, sí, sí.
M'ha flipat.
Sí.
I a banda dels jugadors, el grup...
No sé, si et va passar, perdona, eh? No sé si et va passar ahir, Rafa, que la primera part molts vam fer... I la segona part...
Mira,
va passar el que va passar.
Sincerament, estava molt convençut de que guanya. No sé per què. Perquè penso...
que guanyaria Espanya.
És a dir, sí, la primera part va ser... Si no pateixes una final contra Anglaterra, no sé...
No, però de partit...
Ja, pesadot.
Sí.
No, però la segona part la cosa va millorar moltíssim. Jo, la veritat...
Absolutament.
Molt bé, molt bé. I aquest grup de jugadors que ens han fet gaudir, o han fet gaudir a molta gent, té un pare, Luis de la Fuente. We're on fire. Memories guiding me through the dark.
Mm-hmm.
Ai. Tots són alegries.
Estem de celebració,
tots
sí.
Tots són alegries, perquè...
Diguem-ho.
Ens acabem d'assabentar que va a Cervera, la nostra cap de xarxes...
Ens acabem d'assabentar gràcies a uns croissants.
A uns croissants que han fet la seva aparició aquí a la Peixera.
Ai.
Intentarem que el Jordi no se'ls foti.
L'aniversari, de la cap de xarxes d'aquesta casa. Feliços 26, Eva.
Molt bé, molt bé. 56 magníficos anys. Molt ben portat.
Mira-la, ella. Ah, sí, mira, és que mira, és enorme. Home. És que és enorme. Bravo.
Són manolitos,
t'ha portat
croissants
aquí a l'estudi.
Ara li fotrem cullerada.
Ah, home, i tant. Tira,
bueno,
tira.
Tu, que Luis de la Fuente ens ha passat la mà per la cara a tots, ha creat un grup amb personalitat, barreja de joventut, veterania, ha anat endavant amb les seves idees, ha passat de Sergio Ramos, de Canales, de Isco, de Brahim, de Lucas Vázquez, ha fet jugar dos francesos, ha posat la por que el tenien mig retirat a Aràbia, ha fet jugar un nen de 16 anys, ara 17 anys i dos dies, Morata, Oyarzábal, ha estat amable amb la premsa, amb els aficionats, i escolta, què més es pot demanar? A més, està catxes i parla desacomplexadament de la seva fe. No, això és,
sí, sí,
això és brutal. Li va fotre una resposta a la del un ateo com jo. Bueno, pues ayuda, a mi me cuesta entenderlo.
Sí.
Va estar molt bé. De veritat que els jugadors tenen tot el mèrit, evidentment, però De la Fuente s'ha convertit en el pare de tots i ha creat una família que es respira.
Molt ben avinguda,
Sí, sí. Bueno, tothom encantadíssim. Mm. Per tant, bon dia, Mortadelo Cachas, Luis De la Fuente.
Per cert, que estic molt content.
Sí, per qui?
Que aquí marqués el gol de la victòria fos Oyarzábal.
Sí, perquè... Molt. Bueno, perquè se'l criticava molt el tema aquest de que no, pensaven que no tenia sentit el canvi, mira, al darrer minut, i el passe tensíssim que... de Cucu. El Cucu.
Exacte, Cucurella.
Que, per cert, ha fet una promesa que s'ha de tenyir de vermell.
Uf!
El cabell. I
ahir, avui, jo crec que avui
i ahir n'hi ha molt cabell per tenyir.
Sí. Jo crec que avui
no
el veurem
fàcil,
ja.
No és fàcil.
Cucurella, que té nom de moltes coses, menys de jugador.
Més de jugador, estem d'acord. Té nom de gelat.
Cucurella.
No? Gelat. Un cucurella.
Sí, és igual. Sí. He begut massa i vaig una mica cucurella.
També.
Toscana, també, per cert. També, que... també.
O la dansa popular d'aquest poble és la cucurella. Hi ha moltes. Pots fer moltes.
Pots seguir.
Dansant la Toscana, cucurella.
Pots seguir. Per cert, que arriben en hora estel migdia a Barajas.
Correcte.
Sí.
Seguim en directe.
Si vols cobrir el
absolutament.
Moment.
No, deia l'Ua Oyarzábal perquè hi ha molt radical cafre, també. En aquest país hi ha molt de tot.
L'han insultat per ser basc.
Exacte. Aquest etarra, que aquest, bueno, no sé què, això va sortir a seguida.
I Laporte i Lenormand també han rebut insults.
Sí.
I no diguem res ja de Nico Williams.
Bueno, evidentment.
És que, en fi, increïble, tu.
Vitamines, a qui li donem avui?
Vinga, va, doncs per al nen que ha fet un estirón, parlem de Lamine.
Como dice la min llamar, la promesa maravilla fenomenal. Como dice la min llamar.
S'ha doctorat. Ahir una nova jugada de fantasia per assistir al seu bro Nico Williams. Per obrir el marcador, tot alegria, tot bones decisions, tot ritme, tot joventut, tot talent. Divendres, com deies, va ser el seu aniversari, 17 anys la criatura, i demanava com a regal la victòria en la final. Doncs mira, dit i fet. I de retruc, jo crec que es beneficia el Barça. De fet, el propi Lamine comentava en les entrevistes que doncs Hansi Flick li feia arribar missatges i s'interessava en tot moment per com estava i per la seva evolució a l'Eurocopa. I com deies a l'editorial, ara només falta que en Boden Joan Laporta tregui la xequera, faci les coses bé i li porti a Nico Williams per il·lusionar el barcelonisme.
Va met, això,
A nivells estratosfèrics. Home, seria un gir del... Perquè després de fitxar el Madrid a Mbappé,
sí,
que
sí,
arribi
sí.
Nico Williams... És que jo fitxaria... Jo faria tres. Quatre, si vols.
Vinga, va.
Cucu. Home, clar, Cucu. Però és complicat que surti del Chelsea. Rodrigo, que és més complicat encara que surti del City. I després Dani Olmo, que m'agrada moltíssim. I Nico. No sé si seria l'ordre,
sí.
Però a tope. Per tant...
El que passa és que això que penses tu pensa en la majoria d'equips europeus.
Ja, però... Sí, alguns són més fàcils
i més
que
avui.
Altres. En fi, vitamines per al nen, que se'ls foti amb el Colacao, que està creixent, i endavant.
Jo estic molt content, per la Lamine Yamal. Evidentment que estic molt content, però encara estic més content, i ho deia abans a l'editorial, i em fa molta il·lusió pel barri a Mataró.
Sí,
mira, molt content.
Fa així, no? Fa
sí.
No sé com és, que ho faig...
Exacte, sí.
Soc una mica dislèxic.
3-4.
Sí, exacte. En fi, meravellós.
El cotxe aquí no li arrenca avui.
Doncs mira, una mica els qui entren en contradiccions amb el triomf de la selecció espanyola. Aquestes coses m'interessen molt. Perquè, clar, està la gent que no se sent espanyola, els independentistes, però, sí, clar, tens allà a Lamine...
Independentistes.
Independentistes. Tens allà a Lamine i altres jugadors del Barça i tens la idea que si guanyen serà millor perquè guanyaran prestigi i experiència. I, clar, és una contradicció. Mm. No? O inclús, de sobte, hi ha gent que et cau bé.
Sí.
Hi havia gent que estava dient, m'està caient bé Carvajal, maldita sea, saps? I estan els madridistes que, en principi, haurien d'anar amb la selecció, però, clar, només tenen Carvajal... I les estrelles són de l'Atlètic de Bilbao i del Barça. Uh-huh. I, clar, col·lapsa una mica el cervell de tot plegant. Per tant, jo crec que hi ha molts cotxes espatllats entre uns i altres aquest matí i em fa com, no sé, com gràcia totes aquestes contradiccions de la selecció.
Està molt
espanyola.
Bé, eh? I molta, un país ple de contradiccions.
I molta gent sorpresa de que s'hagi seguit tant a la selecció a Catalunya. No sé si molta gent sorpresa, però vamos, que hi ha gent que està sorpresa.
Bueno, les dades de share de les televisions són impressionants.
D'altres èpoques...
No anava a comentar que, a diferència de les seleccions d'altres països, el seguiment de la selecció espanyola aquí a Espanya és molt efímer, és només quan la selecció va bé. No és com Anglaterra, que té aficionats,
això és veritat,
encara que jugui un amistós. Aquí a Espanya se segueix a la selecció quan va bé i quan fa una bona Eurocopa. L'Eurocopa de fa 4 anys no hi havia el seguiment que hi ha ara, no es veien les samarretes d'Espanya pel carrer.
Depèn de filis i de fòbies, també, sí, és veritat. En fi, Joan...
Digue'm.
És que tinc un estornut, a veure si me l'aguanto fins al final. Una persona estimada per tots, sí, gran comunicadora, ha celebrat cada triomf de la selecció d'una manera molt especial.
Ai.
Davant de la tele i amb un copazo que no li cabia a la mà. Estem parlant de Terelu Campos.
Home.
No sé si has vist els tuits.
No.
Prou divertits.
Copazo a la mà, eh?
Copazo a la mà, però molt un bé. Copazo...
balón.
XXXX.
No podia ser una altra manera.
No, però balón. Però balón de platja de Nivea. Enorme. O sigui... No balón de normal, sí, uns copazos. Ahir no va ser una excepció, gran Terelu i gran copa que es va fotre.
Aquí estoy, con mi copa, ellos con la suya y yo con la mía. ¡Que viva España!
¡Casa, casa con la copa!
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen de les 8 del matí i, evidentment, avui comencem aquest informatiu per aquesta notícia. La selecció espanyola de futbol ha guanyat l'Eurocopa després de superar Anglaterra per 2-1. És el quart títol europeu de la seva història, Xavi.
Els espanyols han dominat el partit contra els anglesos en tot moment i no han vist perillar la victòria. El marcador, l'Obert Nico Williams, just comença la segona part després d'una gran passada de la Lamine Yamal. Després d'anades i vingudes, Anglaterra ha aconseguit empatar el duel amb un golaç de Palmer al minut 73. Quan semblava que el duel marxava a la pròrroga, ha aparegut el davanter basc Mikel Oyarzabal per posar el 2-1 definitiu al minut 87 i donar a Espanya un nou títol europeu després del que va aconseguir per últim cop l'any 2012. Al final del partit, el seleccionador Luis de la Fuente ha destacat el recorregut que encara li queda per fer en aquesta jove generació de futbolistes.
Y estoy contento y feliz por mi país, por España, por la ilusión que hemos generado y espero que también sientan el mismo orgullo hacia esta relación de futbolistas que pueden hacer historia y tiene un recorrido todavía muy largo.
També valorava el títol un dels millors jugadors del torneig. Ara en parlàvem amb el blaugrana Lamine Yamal.
El mejor regalo que podía tener, la verdad. Muy feliz, esto es un sueño. Pero bueno, este equipo, no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando.
Un Lamine Yamal, per cert, que s'ha coronat com a millor jugador jove del torneig. També Nico Williams va ser premiat amb el de millor jugador de la final i Rodri, el migcampista que va alçar el premi al millor futbolista de tot el campionat.
Però és que m'ha fet molta gràcia a Lamine Yamal escoltar-lo parlar amb autotune. Avui serà el dia de celebracions arreu del país. Els jugadors arriben amb el trofeu aquest migdia i al vespre es farà l'acte dels campions a Madrid.
La Fonda Cibeles, que és el lloc habitual de les celebracions del Real Madrid, ha estat el lloc escollit per a la Federació Espanyola de Futbol per celebrar aquesta Eurocopa. Els jugadors tenen previst aterrar a l'aeroport de Barajas cap a les dues del migdia, però la festa Cibeles no serà fins al vespre. Abans, tota la plantilla de la Roja farà un recorregut per la capital espanyola a bord d'un autobús descapotable. També, abans d'arribar a aquesta Fonda Cibeles, faran una primera parada al Palau de la Zarzuela, on els jugadors i el cos tècnic seran rebuts pel cap d'estat, pel rei Felip VI, i una altra parada al Palau de la Moncloa, on el president del govern, Pedro Sánchez, felicitarà els campions d'Europa.
I a Catalunya, més de 5.000 mataronins han mostrat aquest diumenge al vespre el seu orgull com a seguidors de la selecció espanyola de futbol, però sobretot han presumit de ser veïns d'en Lamine Yamal, el jugador estrella de l'Eurocopa disputada a Alemanya.
La final, com dèiem, s'ha pogut seguir en una pantalla gegant que s'ha instal·lat al Parc Central de Mataró, tenyit de samarretes vermelles. Un gran pòster de Lamine Yamal, veí del barri de Rocafonda d'aquesta població del Maresme, ha encapçalat la plaça del parc, on minuts abans del partit hi ha hagut una videotrucada multitudinària amb la família del jugador mataroní.
Jo crec que sobretot per Lamine, sent d'aquí de Mataró, pues que tenim que donar-li suport i estem molt emocionats.
Lo conozco de hace varios años porque es amigo de un hermano pequeño que tiene la misma edad y tuve la suerte de llevarlo en un torneo conocido que es el de las Santas de Mataró.
Pues sí, perquè soc del mateix barri i sí.
I també, Joan, a Barcelona almenys 4.000 persones s'han reunit a la plaça de Catalunya per veure aquesta final, segons càlculs que ha fet la Guàrdia Urbana.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
I avancem amb altres qüestions perquè Donald Trump agraeix les mostres de suport després de l'atemptat de dissabte a Butler, a Pensilvània, on el van ferir en una orella mentre feia un míting, Júlia.
Sí, en declaracions exclusives a Washington Examiner, el candidat republicà ha dit que es va salvar perquè en el moment dels fets justament es va girar per mirar les dades que hi havia darrere seu en una pantalla. Els trets han causat la mort d'una persona, un bomber de 50 anys, i dos ferits que es troben greus. Eren assistents al míting de l'expresident. I pel que fa a l'atacant, va ser abatut a trets. És Thomas Matthew Crooks, un jove de 20 anys registrat com a votant del Partit Republicà. Segons ha publicat The Wall Street Journal, el noi no només va fer ús d'una arma adquirida legalment pel seu pare, sinó que poques hores després també ha transcendit que tenia explosius dins el seu cotxe. Avui s'espera que Donald Trump faci les primeres declaracions públiques, ja que té previst participar a la convenció del Partit Republicà, que té lloc a Milwaukee.
Que res justifica un atac com aquest? És cert, res ha de justificar un atac com aquest. Ara bé, que un atac com aquest farà que Donald Trump guanyi les properes eleccions als Estats Units, jo crec que també és indubtable, i més si els demòcrates no treuen cap regosiu a Joe Biden. Per cert, que Donald Trump participarà a la convenció del Partit Republicà que es celebrarà a partir d'aquest dilluns a Milwaukee.
Sí, ho dèiem ara, la trobada ha de servir per confirmar Trump com a candidat i per conèixer també qui l'acompanyarà en aquesta cursa electoral. En un missatge a la xarxa social Truth, l'expresident assegura que només va ser Déu qui va evitar que succeís quelcom impensable i que diu que no té por. En el seu missatge també apunta que romandrà resilient a la seva fe i desafiant també davant del mal. A més, també ha expressat la seva solidaritat amb familiars i ferits.
I, per altra banda, Joe Biden ha anunciat una investigació independent sobre l'atemptat contra Trump.
Ha instat la ciutadania a no treure conclusions precipitades fins que no conclogui la investigació per determinar què va passar aquest cap de setmana. L'FBI busca aclarir la motivació d'aquest atac, tot i que per ara descarten que sigui terrorista. També apunten que l'home va actuar sol.
Per cert, també, que Donald Trump se'n recorda de la fe i està molt bé, i se'n recorda de Déu i està molt bé quan pateix un atac. També podria recordar-ho abans d'insultar Joe Biden per la seva demència. Qui ha reaccionat a aquest atac han estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el rei d'Espanya. Tots dos han condemnat l'atemptat contra Trump.
A través de les xarxes socials, Pedro Sánchez ha escrit que la violència i l'odi no tenen cabuda en una democràcia i ha enviat els seus millors desitjos per a una ràpida recuperació a Donald Trump i també la resta de ferits, i el condol als familiars del bomber que ha mort. Pel que fa al rei Felip VI, li ha expressat la seva solidaritat i alleujament en saber que les ferides no han estat greus i s'ha declarat commocionat per aquest atac al candidat republicà.
I mentrestant, a casa nostra, avui la consellera d'Economia i Hisenda en funcions, Natàlia Masguix, assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on defensarà el finançament singular per Catalunya.
Sí, Masguix té intenció de defensar l'aposta del president del govern en funcions, Pere Aragonès, perquè Catalunya recapti la totalitat dels impostos. I a la vegada, recordem, aquesta és una de les condicions d'Esquerra Republicana per explorar un acord d'investidura. En el Consell d'avui s'abordaran els objectius d'estabilitat com a pas previ a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat i als pressupostos també de les comunitats autònomes. Això sí, no està previst que s'abordi la reforma del sistema de finançament autonòmic.
I cap de setmana negra pel que fa a la violència masclista. Dues dones van ser assassinades dissabte a mans de les seves parelles. Ha passat a Salou i a Sabadell. Els dos principals sospitosos han estat detinguts. Amb aquests dos feminicidis ja són 18 les dones assassinades a Catalunya aquest 2024. La consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tania Verge, els ha condemnat i ha reclamat un canvi social de fons contra la violència masclista.
Assegura que les polítiques feministes no han anat massa lluny perquè les dones continuen morint pel fet de ser-ho. A més, ha denunciat que les violències incidències estan normalitzades i no són un error del sistema, sinó que són el sistema.
Que avui, que sabem que s'han produït dos feminicidis, tota la societat seguirà fent exactament la mateixa vida, no interromprà el seu diumenge, no deixarà de mirar, per exemple, el partit de l'Eurocopa. Imaginem-nos que en un sol any tots els jugadors d'un equip de futbol haguessin estat assassinats. Segurament s'aturaria el país. I si això no passa, és perquè tenim naturalitzades no només les violències masclistes, sinó els resultats que produeix.
El primer assassinat va tenir lloc aquest dissabte al vespre, poc després d'un quart de nou a Salou. Els agents van rebre l'avís que hi havia una dona de 84 anys morta amb signes de criminalitat i van detenir a un home. D'altra banda, poc abans de les 5 de la matinada, els Mossos van trobar el cos sense vida d'una dona que també presentava indicis de criminalitat a l'entrada d'un habitatge de Sabadell. Els Mossos han arrestat un home i, Joan, acabem de saber a aquesta hora que un tercer home ha matat la seva parella i després s'ha suïcidat a Alacant, al País Valencià. La policia que ara ho investiga, la dona tenia 33 anys.
Hauríem de començar a dir molt seriosament prou. Fins aquí hem arribat. I paral·lelament a tot plegat, també els Mossos d'Esquadra han detingut un altre home de 42 anys acusat d'un delicte d'agressió sexual i maltractaments en l'àmbit de la llar a Lleida.
Els fets van passar durant la matinada de divendres a dissabte. Se l'acusa d'agredir sexualment la seva exparella en un pis del centre històric. L'home ja ha passat a disposició del jutge. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900-900-120. És un telèfon gratuït i també confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any.
Recordem això, eh? 900-900-120 és un telèfon gratuït, confidencial, que ara ens ho deia la Júlia, funciona tots els dies de l'any i les 24 hores i que fan una feina espectacular, però recordem també que aquest 900-900-120 també és un telèfon que no hauria d'haver existit mai. Són les 8 i 26 minuts, no deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I pel que fa a la política catalana, el PSC deixa en mans de l'executiva del partit validar o rebutjar els possibles acords d'investidura amb Esquerra Republicana i amb els comuns.
El primer secretari del partit, Salvador Illa, ha proposat al Consell Nacional que delegui a la direcció dels socialistes la capacitat de prendre aquesta decisió. I també ha recordat que hi ha temps abans del 26 d'agost per tancar un bon acord amb comuns i republicans. Unes negociacions que estan sent discretes i sense que ningú hagi de renunciar als seus objectius.
Que ningú renunciï al seu objectiu polític, però que sapiguem trobar aquell punt comú que doni satisfacció al mandat que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya ens van encomanar. Per afirmar la personalitat política de Catalunya, per desplegar polítiques serioses i rigoroses que millorin els serveis públics de Catalunya, que afermin la justícia social a Catalunya.
Un Salvador Illa que ha demanat al Poder Judicial que respecti també l'àmbit d'actuació del legislatiu i apliqui la llei d'amnistia.
Per cert, també, que avui el govern espanyol té previst registrar la reforma de llei d'estrangeria per establir l'obligatorietat dels repartiments de menors migrants no acompanyats entre les comunitats autònomes.
Però l'executiu de Pedro Sánchez ho farà sense tenir els suports garantits amb els socis de la investidura. El PSOE diposita la confiança ara en atreure el Partit Popular. Aquest diumenge, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apostava per un pla integral i que el repartiment sigui a totes les comunitats autònomes sense excepcions, tot plegat, després que la conferència sectorial de la immigració celebrada a Tenerife.
I atenció, molta atenció a aquestes dades. Més de 3.700 infants d'entre 0 i 3 anys no tindran plaça a cap escola bressol municipal de Barcelona al curs 2024-2025.
I aquesta xifra suposa gairebé la meitat de les 8.291 sol·licituds presentades i situa la demanda atesa en el 55% del total. Això és un nivell similar al dels darrers anys. I d'altra banda, les dades del curs que ara acabat mostren com la cobertura és força més baixa a l'Eixample, amb un 37,2%, Gràcia amb un 45 i Sants Montjuïc amb un 47,2. Sobre aquestes xifres en parla el regidor d'Educació, Lluís Rebell.
Que tenim uns certs desequilibris territorials. És a dir, hem privilegiat i tenim més escoles de bressol en els districtes i en barris i en els barris on hi ha una major dificultat o major vulnerabilitat social, amb rendes més baixes, i per contra tenim sectors de la població que no és que vulguem desatendre, però que les prioritats a vegades t'empenyen a fer l'esforç d'inversor en determinats indrets de la ciutat, on hi ha menys, una xarxa més, diguem-ne, més feble d'escola bressol.
Revell assumeix que les xifres demanen un esforç inversor i promet 647 noves places d'aquí a finals d'aquest mandat.
Més de 600 noves places per més de 3.700 infants, eh? No fa anys que es demanen escoles bressols municipals, per cert, a la ciutat de Barcelona. No fa anys. Potser que ens hi posem algun dia, estaria bé. I la Ràpita i el Canà estan sense aigua als dipòsits per una esquerda en una canonada.
A aquesta hora el subministrament està tallat per una esquerda en un tub de la xarxa d'aigua a l'Aldea, al Baix Ebre. L'avaria es va detectar aquest dissabte i la canonada afecta, com deies, el que abasteix el Canà, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i la Ràpita. Els serveis tècnics del Consorci treballen per solucionar i restablir el servei. Mentrestant, s'ha interromput el subministrament als dipòsits del Canà i la Ràpita, que tenen ara menys aigua emmagatzemada. Recomana, per tant, reduir el consum. L'avaria també ha provocat la inundació parcial d'una parcel·la agrícola d'arròs.
Per cert, pel que fa a Barcelona, també, igual que es diuen les coses dolentes, com a les escoles bressol, també es diuen les coses bones, perquè també fa anys que es demana un enllumenat públic adient. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona renovarà aquest enllumenat públic amb una inversió de 22 milions d'euros fins al 2028. L'objectiu és assolir tota la telegestió i passar del 35% a la meitat de tecnologia LED.
Les actuacions previstes per aquest any han superat l'Equador. 23 estan acabades, 2 en execució i 11 començaran a partir del mes de setembre. Amb aquestes intervencions es pretén millorar la sensació lumínica de la ciutat mitjançant la tecnologia LED, corregir punts foscos, implementar noves tecnologies per afavorir aquest estalvi energètic. El Comitè Espanyol de la Il·luminació recomana que els entorns urbans tinguin una quantitat de llum entre els 5 i els 30 lux. L'Ajuntament afirma que Barcelona està entre els 20 i els 30.
Per cert, també que el Consistori de Barcelona ha ampliat els canals d'atenció del seu servei de consultes de suport emocional per a persones cuidadores. Ara els usuaris i usuàries podran fer les seves consultes per l'aplicació de missatgeria WhatsApp a través del número 655 50 55 17. 655 50 55 17.
El xat ofereix suport emocional a les persones cuidadores, famílies i treballadors de la llar i les cures de manera gratuïta, anònima i confidencial. Funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, de manera ininterrompuda i tantes vegades com es necessiti. S'adreça, com dèiem, a familiars i professionals d'atenció domiciliària en situació de malestar, estrès o crisi emocional.
I encara a la capital catalana, la despesa amb targeta als comerços de Barcelona ha crescut un 6,7% al primer semestre de l'any en relació al mateix termini del 2023 i un 35,7% en comparació amb els 6 primers mesos del 2019.
La regidora de Promoció Econòmica i Treball, Raquel Gil, ha subratllat que aquestes dades confirmen el dinamisme econòmic que viu la ciutat amb un augment notori de la despesa en sectors que donen vida a la ciutat, com són el lleure, la restauració o el comerç. Al seu parer, el creixement del consum privat reflecteix l'evolució favorable del mercat laboral i l'augment de la renda disponible a les llars. Una dinàmica molt positiva que repeteix a tots els districtes de la ciutat.
Tres minuts que passen de 8:45 del matí. Canviem de qüestió perquè més de 110.000 persones han participat aquest diumenge en la tradicional iniciativa solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple. La jornada s'ha fet amb més de 500 piscines d'arreu de Catalunya amb l'objectiu d'afavorir la recerca i la neurorehabilitació de les persones afectades per la malaltia.
Les padrines d'aquesta edició han estat les esportistes Ona Carbonell i Laia Palau. L'acte central s'ha celebrat al Club Natació Barceloneta i, entre d'altres, hi han participat el president del Parlament, Josep Rull, i la vicepresidenta de la Generalitat en funcions, Laura Vilagrà, acompanyats també de diversos càrrecs de la Generalitat i rostres populars, com la cuinera, la coneixes bé, Ada Parellada, les actrius Lloll Bertran o Agnès Busquets, o el cantant Edu Esteve. A banda de participar en els actes que es fan arreu de Catalunya, els ciutadans també poden fer donacions mitjançant a través del web mullat.cat.
I avui l'Audiència de Barcelona té previst jutjar Àngela Drobovolski per intentar assassinar el juny del 2020 el seu exmarit, el productor televisiu i exmembre de la Trinca, Josep Maria Mainat.
La fiscalia li demana 16 anys de presó i se l'acusa d'haver-li injectat, havent estudiat ella medicina i sabent que és diabètic, una substància que li va provocar el coma. Mainat es va recuperar. El conflicte, però, ha tingut diverses derivades en denúncies creuades, diverses detencions, condemnes i l'empresonament de Drobovolski per altres fets contra el mateix Mainat i també la implicació d'altres persones.
I nou cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes perquè el conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al migdia a Santa Maria de Miralles.
El sinistre s'ha produït a la C-37 a l'alçada del quilòmetre 54, poc després de la una del migdia. Per causes que ara s'investiguen, el tractor ha sortit de la via i ha bolcat, i com a conseqüència del sinistre, l'home, com deies, ha mort. Tenia 44 anys i era veí d'Igualada.
I d'altra banda, un ciclista es troba en estat crític després que un cotxe l'embestís aquest diumenge a la C-260 al seu pas per Castelló d'Empúries, a la zona del sector Puigmal d'Empúria-Brava.
Trànsit rebia aquest avís quan faltaven pocs minuts per les 8 del matí. La víctima és un home d'edat avançada que ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Trueta de Girona amb un helicòpter del SEM. El conductor del vehicle ha resultat il·lès.
I els dos barranquistes que aquest dissabte van patir un accident mortal a les Gorges del Freser, a Queralbs, són dos homes veïns de Barcelona i de Cabrera de Mar.
Una tercera persona, que és qui va donar l'avís, va resultar ferida i va ser traslladada a l'Hospital de Camp de Bànol. Els fets van tenir lloc dissabte a mig matí. En arribar al lloc, els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar la vida dels dos barranquistes, que van morir ofegats en un corc.
I un home ha resultat ferit en caure-li a sobre la barana de ferro colat d'un balcó d'un hostal de Portbou.
Els fets van tenir lloc dissabte a l'Avinguda Barcelona i fins al punt s'hi va desplaçar una dotació del parc de bombers de Llançà. Un bomber voluntari fora de servei que es trobava a la zona li va practicar els primers auxilis. Els bombers van sanejar la façana i van revisar les baranes de les altres plantes. Pel que fa a l'afectat, que presentava una ferida al cap i no va perdre, això sí, la consciència, va ser traslladat a l'Hospital de Figueres.
I també us parlem de cultura perquè el Festival Solidari Vallviva ha tornat a batre un nou rècord i tanca aquesta quarta edició superant els 10.000 assistents, 2.000 més que l'any passat.
Sí, al llarg de 5 dies de programació, del 10 al 14, els espectadors que s'han apropat fins a la finca Les Brides, a la Vall d'en Bas, han col·laborat amb un festival que destinarà els beneficis a la investigació contra el càncer gràcies a un acord amb l'Hospital Vall d'Hebron. La xifra d'aportació final es donarà a conèixer d'aquí uns dies. Amb només 4 edicions, el Vallviva s'ha convertit en el Festival de la Garrotxa que més gent concentra.
I un total de 170 alumnes nacionals i internacionals han omplert des d'aquest diumenge les aules de la Universitat de Cervera per participar al curs internacional de música de la 43ena, ara sí que ho direm bé, edició de la Càtedra Cervera Emili Pujol.
La directora artística diu que el curs permet posar en contacte professors i alumnes. És Estefania Balcells.
Bé, en la plantilla de professors hi ha professors internacionals del millor de cada instrument i els alumnes els serveix per poder tenir unes experiències de noves didàctiques i noves pedagogies perquè si es volen dedicar a la música o volen aprofundir en el seu instrument, coneixen noves maneres.
I de manera paral·lela, la capital de la Segarra també acollirà el Festival Internacional que s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i la Fira de Lutiers, que arribarà a la seva 20a edició el pròxim 17 de juliol, Joan.
Tu toques algun instrument, Júlia, o no?
Jo havia tocat la flauta, però una mica obligada a l'escola. I el triangle.
Saps que toques molt bé?
Què?
Informatiu.
Gràcies, gràcies.
Gràcies, Júlia.
Fins ara.
La caravana.
Parlàvem a l'inici d'aquest informatiu de la selecció espanyola, però seguim amb la resta dels esports, Xavi, perquè Argentina s'ha coronat aquesta matinada campiona de la Copa Amèrica.
Sí, la generació d'or de jugadors argentins, que va guanyar el Mundial ara fa un any i mig, mantenen el tron a Sud-amèrica i tornen a coronar-se 4 anys després campions d'Amèrica, com deien. D'aquesta manera han derrotat a Colòmbia amb un gol de Lautaro Martínez als 112 minuts de joc, és a dir, a la segona part de la pròrroga. És el tercer títol seguit que guanyen els argentins, que aquesta nit han vist com es lesionava Leo Messi a la segona part. Una final que també quedarà marcada pels problemes viscuts a la prèvia, quan centenars d'aficionats han intentat i han aconseguit en molts casos accedir a les tribunes sense entrada. Alguns aficionats els ha vist colar-se inclús a l'estadi a través dels tubs de ventilació. Això ha generat un caos difícil de resoldre i per aquest motiu l'inici d'aquesta final s'ha endarrerit gairebé 90 minuts.
I també en futbol, el Barça continua la preparació del primer partit de pretemporada, que serà el proper 30 de juliol contra el Manchester City. Aquest diumenge totes les mirades han estat posades en Mika Faye.
I tot perquè el jove futbolista ha complert 20 anys exhibint el seu millor nivell sobre els camps d'entrenaments. Un Faye que després de completat la seva primera temporada al filial barcelonista, farà un pas en la seva carrera, ja sigui integrant-se a les files del primer equip o ja sigui marxant cedit o traspassat. El senegalès va estar a punt d'anar traspassat ja a finals de juny al Porto, però que finalment no va pagar els 15 milions d'euros que el Barça demanava per aquest jugador.
I a tot això, el Barça ha presentat el seu staff tècnic i de moment no hi apareix Thiago Alcántara.
El nou projecte que lidera l'entrenador Hansi Flick compta amb un total de 8 persones que acompanyaran l'Alemanya al capdavant de la banqueta culer. Tot i això, encara s'ha de fer la presentació oficial del tècnic alemany com a nou entrenador del Barça. A més, també falta confirmar de manera oficial si finalment Thiago Alcántara acabarà formant part del cos tècnic de Flick. De moment, l'equip està integrat per 3 entrenadors assistents, per l'entrenador de porters José Ramón de la Fuente, el cap de preparació física, que és Julio Tous, els dos preparadors físics de camp, Pepe Conde i Rafa Maldonado, i el preparador físic de gimnàs i força, Germán Fernández.
I us parlem també de tenis, perquè Carlos Alcaraz segueix fent història i guanya Wimbledon per segon any consecutiu, desfent-se amb contundència d'un Novak Djokovic en 3 sets. Aquest és Aquest és el quart gran slam de la seva carrera, amb només 21 anys, el segon aconseguit aquesta temporada.
Novak Djokovic tenia ganes de revenja després de perdre la final contra Alcaraz l'any passat, però el murcià entrava com un cicló en aquest partit i el serbi es veia superat en tot moment. L'espanyol, de fet, ha aconseguit adjudicar-se ja amb facilitat els dos primers sets per un doble 6-2. Al tercer set, Djokovic pujava el nivell i aconseguia trencar-li el servei a Alcaraz quan aquest servia per endur-se el partit i el títol, forçant finalment, doncs, com dèiem, el tie-break que ha acabat guanyant i decidint aquesta final. Així ho valorava el Alcaraz al final del duel.
Salvar bolas de partido, de hacerle break al final y al final acabar ganando el partido. Obviamente no se me ha pasado por la cabeza todas esas situaciones que él ha vuelto probablemente de estar muerto, que digamos, y al final acabar ganando el partido, pero ha sido un pensamiento fugaz. Sabíamos que teníamos que estar ahí fuerte mentalmente, de que si las cosas iban bien en esa situación, vamos a jugar un tiebreak y en el tiebreak todo puede pasar.
Així doncs, amb 21 anys, Alcaraz aconsegueix endur-se per segon any consecutiu al torneig de Wimbledon sobre gespa, sumant també el segon gran slam d'aquesta temporada de manera consecutiva, ja que fa un mes, ho recordaran, va programar-se campió de Roland Garros. Ara Alcaraz ja pensa en les Olimpiades de París, que comencen d'aquí 15 dies, on intentarà aconseguir l'or olímpic.
Ara molts se'm tiraran a sobre, ningú dubta de la vàlua de Rafa Nadal, però és que jo crec que Alcaraz el superarà amb escreix. Però amb escreix. Igual estic dient una borrada, perquè Rafa Nadal és una bèstia parda, però vaja. Qui també es prepara per als Jocs Olímpics és precisament Rafa Nadal, que aquests dies participa al torneig suec de bàsquet.
Sí, avui s'estrenarà en categoria de dobles, fent parella amb el noruec Casper Ruud. Els seus rivals a primera ronda seran els segons caps de sèrie del torneig, l'argentí Guido Andreozzi i el mexicà Miguel Ángel Reyes Varela. El partit a partir de 2:15. D'altra banda, demà Nadal jugarà els individuals d'aquest torneig i ho farà contra el local Leo Borg, número 467 de l'ATP. A priori, un rival força assequible pel manacorí. Recordem que el tenista Nadal no juga des de finals del mes de maig, quan va perdre la primera ronda de Roland Garros contra Alexander Zverev.
I parlem de motor, perquè el pilot català Àlex Palou ha tingut un accident que l'ha fet abandonar la cursa d'Iowa. Per tot i així, segueix líder de la General.
El pilot de Sant Antoni de Vilamajor havia d'abandonar quan només s'havien disputat 4 voltes arran d'un accident que acabava amb el seu monoplaça topant contra el mur. Això fa que vegi reduït el seu avantatge al capdavant de la General. Tot i això, encara és líder, com dèiem, però ara 37 punts respecte al segon, que és el mexicà Pato Howard, que aquest diumenge travessava la línia d'arribada en segona posició, darrere del vencedor, que és el pilot neozelandès Scott McLaughlin.
Pato es diu, eh?
Pato.
Està bé, això.
Hi havia un futbolista també que es deia Pato.
Fixa't.
Brasiler.
No se podia saber. I us parlem d'una altra bèstia, perquè en ciclisme Pogacar s'imposa a l'etapa reina i segueix liderant el Tour de França.
Nova exhibició del ciclista eslové en la 15a etapa d'aquest Tour de França. El ciclista responsa a l'atac de Jonas Vingegaard als últims 15 metres, als últims quilòmetres, deixant el danès enrere i traient-li 1 minut 8 segons més. Una etapa complicada en són trencacames de 200 quilòmetres amb 4 ports de primera categoria i la meta al Plató de Boll, un altre port de categoria especial. Amb gairebé 2 minuts de desavantatge respecte a Pogacar, Vingegaard atacava 10 quilòmetres pel final, però l'eslové es mantenia ferm i guanyava l'etapa. D'aquesta manera augmenta l'avantatge a la General en més de 3 minuts, concretament 3 minuts 9 segons, deixant pràcticament doncs, sentenciada aquest Tour de França.
Minut i mig i arribarem a 9:15 del matí. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Va, Vallès, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giro, molt bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs mira, avui comencem la cara B amb la continuació d'un tema que n'hem anat fent seguiment des d'aquí, des de Ràdio Estel. Gràcies, Rafa Sanahuja, pare. És que m'acaba d'apropar els propers anys.
Per què hi ha tres croissants sobre la taula?
Jo crec que són per en Joan, no?
Tres?
No, són per tots, són per tots. Perquè avui és l'aniversari de l'Eva.
Ah, això sí, això sí, sí, ja n'hem menjat nosaltres.
26 anys.
Ja he tingut el dret d'entrar ara a l'estat.
Ah, que mona. És l'única que ho fa, això.
Sí, mira.
Sí, és de tabó.
Les coses com són, s'ha de dir.
Doncs això, anem a continuar un tema que n'hem anat fent seguiment, perquè aquest cap de setmana ha arribat a la culminació final d'una cerimònia que hem estat seguint. No sé si recordeu la festa precasament, les dues festes precasament que vam comentar doncs, fa uns mesos, de dues persones molt, molt riques. Sí?
Bé, van actuar personatges molt importants.
Molt importants. Sí, doncs això, vam comentar doncs, aquestes festes precasaments. Aquest cap de setmana s'ha portat a terme la cerimònia de casament definitiva a Bombai. Aquesta sí que hi ha la definitiva.
Ah, ja s'han casat.
Ja s'han casat, ja no hi haurà més notícies sobre això.
Ui. Felicitats a la parella.
Vaja, no sé, després segurament hi haurà...
Hi ha viatge de noces, suposo.
Clar, viatge de noces. Segurament també faran una festa lluna de mel.
Segur.
Ai, però una cosa, jo em pensava que havíem fet la tercera pre... el tercer precasament, la tercera preboda.
No, no, aquest és casament-casament, ja. El que hi ha hagut aquest cap de setmana, jo pel que he entès ja era el casament definitiu.
I després fa tota l'olor que quan vingui el nen o la nena faran allò de...
El baby shower.
Que és el sexe, no?
Sí.
Del bebé.
El baby shower.
Sí. Pintaran, sí, pintaran el cel de tot el planeta.
Del món sencer.
Sí, sí. Doncs anem a fer una mica de memòria. La primera celebració precasament es va fer el març amb 1.200 convidats. Va actuar a Rihanna, si us recordeu, que van transcendir algunes imatges. Més, no? Un concert privat, que hi havia convidats com Bill Gates, Mark Zuckerberg o Ivanka Trump, per exemple. Mm. Això va ser la celebració del març. Després, a finals de maig, 800 convidats a un altre precasament que, de fet, van arribar amb avió aquí a Barcelona perquè anaven de creuer.
Sí, recordeu? Recordem.
Recordeu, eh? Llavors hi havia també... Després es va saber que hi havia actuacions de David Guetta, del DJ. Sí. També hi havia hagut actuacions de Justin Bieber. Justin Bieber havia actuat i també fins i tot els Backstreet Boys havien actuat en aquest creuer.
Recordo, si no vaig errada, que Justin Bieber va arribar a cobrar 15 milions, potser.
Sí, 15 milions.
Que bèstia.
15 milions per un concert.
I ell demanava 10, però li van donar 15.
Sí, sí. La propina.
Per cert, que la cap de continguts d'aquesta casa, que en sap un munt d'aquestes coses, informa, Baby Reveal, es diu.
No Baby Reveal.
No Baby Shower.
Baby Reveal.
Baby Reveal.
Ah,
la revelació.
És una dada que agraïm moltíssim.
Sí.
No, home, sí, però Baby Shower no era una cançó o així?
No, és Baby Shark.
Baby Baby Shark.
Baby Shark. Molt bé, Joan.
Però més o menys on ha aparegut. Baby Shower,
la podies cantar igual.
Sí.
Ai, sí. En fi, el casament d'aquest cap de setmana, no se saben els números exactes, però més o menys s'ha calculat que serien uns 600 milions de dòlars. D'acord? Només el casament d'aquest cap de setmana, No se sap els números dels altres precasaments que hi han hagut.
600 milions de dòlars.
Sí, penseu que el casament més car de la història fins ara havia sigut el 2004, que va costar 55 milions de dòlars.
I aquest 600 milions.
600 milions de dòlars, perquè ens fem una idea de l'extravagància i opulència amb la qual han celebrat aquesta cerimònia, aquesta gent.
Asquerosament ricos que són.
Sí, que bèstia, sí, sí. Llavors, recordem que la parella són Anand Ambani, que és el fill de 28 anys, el fill de Mukesh Ambani, que és l'home més ric d'Àsia, amb una fortuna que supera els 116.000 milions de dòlars, segons la revista Forbes. De fet, és el número 11 de la llista Forbes de les persones més riques del món. Mm-hmm. I la noia es diu Radhika Mershan, té 29 anys, i és empresària i hereva dels propietaris de l'imperi farmacèutic Encore Healthcare. Llavors...
Bravo. Compaió molt ric i multimilionari, quasi amb una noia...
Molt rica.
Una miqueta més gran.
Una miqueta més gran.
Doncs està molt bé.
Ah, val.
Sí, sí. A veure, la diferència és poca, però sí, està molt bé, està molt bé. De fet, la família d'aquesta noia també és multimilionària, però no arriba als nivells estratosfèrics de la família d'Ambani. Pensem que aquest cap de setmana, aquests dies, han transcendit doncs, fotografies del nuvi, de la seva família, que surten doncs, a totes les portades dels diaris, però tot de la família del nuvi, de la família de la núvia, no es veu tanta cosa. Vull dir, diguem-ne que són els més famosos. Llavors,
discretes.
Som discretos.
Quines personalitats han anat a aquest casament? Hem vist fotografies de la Kim Kardashian.
Ai, sí, anar molt guapa.
Molt guapa.
Molt guapa.
Les Kardashian estaven
convidades. El vestit potser valia 1 milió d'euros. Per contracte, no s'ha, o sigui, no ha transcendit el que hi hagués un contracte, però sí que diversos mitjans informen de que, evidentment, no són amics, no es coneixien i que hi hauria algun contracte milionari entre amics.
A tu mai t'han contactat per anar a una boda?
T'imagines?
No, jo l'únic que he fet... Bueno.
A veure, aquí...
Bueno, no incorro un gaire delicte, no?
No ho sé.
L'únic que he fet és colar-me una boda per menjar.
Ah, bueno. És veritat, un dia ho has comentat.
Això sí que ho he fet.
No crec que sigui massa delicte.
No, molt bé, molt delicte, jo també ho faria, crec.
Sí, oi?
Tomas, vamos.
No és gaire difícil, no se n'adona ningú, eh?
Clar. Clar, clar.
Vas allà amb trajo i corbata i au.
I ja està. Exacte. I passes de ser percebut.
Exacte.
Doncs també s'han vist personalitats com els dos exprimers ministres del Regne Unit, Tony Blair i Boris Johnson, amb les seves respectives parelles també. Qui més s'ha vist? Nick Jonas.
És veritat.
Jonas, del Jonas Brothers, amb la seva parella... Priyanka.
Em vaig estar molt en contra perquè el titular no era Nick Jonas, i la seva... que no estic a favor d'aquests titulars, però van posar com si fos més famosa la parella de Nick Jonas que en Nick Jonas. I jo, perdona, si és en Nick Jonas, el Jonas Brothers, per què me'l poses al segon? Molt en contra.
Jo també vaig veure. Clar, jo crec que la Priyanka també és bastant famosa.
No tant com en Nick.
Ja, jo també conec molt més en Nick Jonas. En fi, moltes personalitats d'aquestes. Ja us podeu imaginar el lux de l'extravagància d'aquest casament, només tenint en compte doncs, com han sigut les festes de precasament, no?
És que per gastar 600 milions de dòlars.
Sí, sí, sí. Algunes coses que han transcendit, alguns detalls que han transcendit del casament. Són 3 dies i avui és el 3er dia, eh? Per tant, encara no s'ha acabat, eh? Aquesta cerimònia encara estan de festa.
On s'estan casant?
A Bombai.
Ara, quan s'acabi el programa...
No arribem.
Sí, home, sí.
Sí, de fet, anem i fem una connexió directa ara. Des d'allà. Seria...
La jugleta, que vagi de tot.
La jugleta Bombai.
Home, només és fer-me no ni amiga d'ells, és dir-los hola, i ho t'ho paguen. I han anat tiktokers prou famosos, evidentment, amb tot pagat, els hi paguen l'avió primera classe, amb regals. Es veu que tots els convidats els hi regalaven un mocador de seda que val més de 1.000 euros a cada convidat.
I veig que els perruquers, els maquilladors, tot sí. Això, també entra dins
a càrrec de la família.
Olma, tu dius que és per cobrir-ho per Radio Estel?
I ja està.
Ai, que t'hi fa vermella.
No, de fet, em va fer molta gràcia. És que t'he de dir que he estat una mica obsessionada aquest cap de setmana amb el tema.
Digues.
I m'he vist tots els vídeos d'una tiktoker que la van convidar. Clar, entenc que no la van pagar, l'únic que si et conviden amb un vol de primera classe i tal, vull dir, que acabaràs fent el contingut per deixar-los bé. Doncs es dedicava aquesta tiktoker a gravar no sé quants vídeos de tots els diamants amb els quilats i quilats i quilats i quilats que portaven convidats i nuvis al cabell, al vestit, o sigui, es veu que el nuvi, ara no em surt el nom, a cada precasament i el casament ha portat un rellotge de milions i milions i milions i milions d'euros.
Anant en bani.
Llavors analitzava com aquests detalls, és a dir, el cabell potser porten 4 milions d'euros en diamants.
Hi ha una cosa, home, que amb aquesta boda no tindran.
Què?
La Diane Keaton catalana. Això està claríssim.
Ai. Doncs altres informacions del casament. El primer dia van poder veure unes imatges del nuvi sortint de la seva mansió familiar, un edifici de 27 pisos, que aquests dies a més està doncs, engalanat amb llums, flors, per aquesta celebració. Un edifici on treballen 600 servents, eh?
I tenen
600 servents a casa seva.
I tenen heliport. Tu pots aparcar amb l'helicòpter a l'edifici, perquè és un edifici familiar, valorat amb no sé quants milions d'euros. Estic obsessionada amb aquesta família.
És això no té cap sentit. És a dir, no hi ha feina per fer tant...
Sí que hi ha feina, sí.
Que a mi m'encanta comentar aquestes coses, perquè em semblen tan irreals. Sí,
una persona que s'encarregui per cada cosa, però 600 coses.
Sí, 600 coses.
O sigui, no hi ha tantes coses a fer.
A veure, a mi em sortirien aviat els números, no pateixis, que jo te'ls poso tots a algun lloc.
Tu? Què faries amb 600 persones?
Home, però si són 27 plantes, Rafa. Entre que et netegen, llavors, doncs, uns perruquers, maquilladors, massatgistes cada dia, spa...
Però estem parlant d'una família.
Sí, però clar, mira, deuen tenir molts fills, jo què sé. saps?
S'ha acabat de casar.
No, aquests no, perquè en l'edifici de 27...
Ah, val.
És un edifici familiar, on hi viuen els pares, els avis...
Ah, viuen tots, allà?
Hi viuen tots.
Val.
I viuen, suposo, una part de l'any, després deuen tenir 24 residències, segona residència.
Cada nit, en els jardins d'aquest edifici, deuen fer un festival de Bollywood.
Ai, sí.
Sí,
és divertidíssim.
Sí.
Doncs el nuvi va sortir d'aquesta casa que dèiem i ho va fer amb un luxós cotxe vermell cobert de flors blanques, també cobert com d'una mena de tul, molt bonic. I els grups, els convidats, doncs, ballaven com al voltant del cotxe mentre acompanyaven, doncs, a la cerimònia del casament. Llavors, la núvia va arribar al casament amb un barco en forma de cigne navegant pel riu interior del centre on van fer el casament. El centre és el Geo World Center, un centre de...
Rafa s'està posant nerviós.
Estàs marejant, eh?
És que, escolta, és que només per pensar totes aquestes merdes, o sigui...
Directament, eh?
És que t'has de passar molt de temps.
És boníssim, però espera, és que encara hi ha més coses.
Sí, hi ha moltes ments pensant el
casament. Sí. O sigui, van fer el casament al Geo World Center, no? Que és un centre de convencions molt icònic de Bombay, que la família, doncs, va transformar com en una espècie d'Índia en miniatura. O sigui, hi havia allà...
Sí, una Índia en miniatura.
Una Índia en miniatura. Hi havia, doncs,
aquí,
molts llocs...
Espanyol, no?
Moltes zones diferents... Sí.
Una miqueta.
Llavors, cantants, el que sí que se sap, o sigui, hi ha alguns que encara no se sap ben bé si eren ells o no, però n'hi ha un que se sap segur que va ser el que va rebre els nubis,
sí?
I és ni menys ni menys que Luis Fonsi cantant Despacito.
No, com? No.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo...
Bollywood a ritme de Luis Fonsi, eh?
Totalment, sí.
Està molt bé, eh?
Estic molt en contra. Tu ets multimilionari i contractes el Luis Fonsi?
Hem baixat de Rihanna a Luis Fonsi, eh?
Home, per cantar-te...
I Justin Bieber.
Però per cantar-te el Despacito en directe...
Home...
Home, eh?
Apago la ràdio.
Genial.
És que devia ser com una mena de petit cac, no? Com una broma, ja. I traemos a este perquè riais.
Ja no sé què és broma i què no és broma en aquest casament.
Que no han acabat, eh? Estan a punt d'acabar la festa avui. Més que no apareguin los del Río, eh?
Amb el desfàcil.
M'imagines?
Home, seria
broma. Sí.
Seria meravellós.
Què més informacions? El banquet nupcial l'ha preparat un reconegut xef peruà que es diu Virgilio Martínez, que és propietari del Central, que és considerat el millor restaurant del món l'any 2023. Llavors, era Martínez i 13 persones es van, doncs, posar al capdavant de tot el menjar d'aquest cap de setmana, amb tots els convidats que hi havien i desenes de plats exclusius boníssims i molt, molt luxosos. El vestit d'ella també s'ha de comentar. No sé si has vist imatges, Olma, però el vestit és impressionant. És com una mena de vestit tradicional amb moltíssimes peces, molts brodats, ple de joies, ple de pedres, pel cabell, per al coll, o sigui, per tot arreu. És
d'aquells que pesen, eh?
D'aquells que pesen, sí, se la veu i
no
dius...
No passa res perquè tindrà la massatgista per quan tingui tortura.
Exacte. Ara. Llavors, el casament...
Un exèrcit de massatgistes. Aniran 200 massatgistes. No, cada una amb un dit.
Sí.
200 allà. Coordinades. Totes.
Llavors, hi ha moltes informacions que no han acabat de transcendir perquè, clar, és molt recent i hi ha molt de secretisme al voltant, doncs, sí, tant de les festes...
Són discretos, ja se'ls hi veu, ja.
No, però sí que hi ha bastant de secretisme amb les actuacions i tal. Alguns dels rumors, que són rumors no confirmats, eh? Diuen que hi han hagut actuacions de Lana Del Rey, Adele o Drake.
Adele, segur que sí, perquè era la cantant preferida del nuvi.
O sigui, aquestes serien alguns dels artistes que segurament han tocat en aquest casament i moltíssimes coses
bestial,
més que no sabem.
Ho trobo bestial.
I és molt, molt fort.
I una cosa que a mi sí que em va esgarrifar una mica, resulta que les tres precasaments, els tres precasaments que van fer, doncs van estar molt criticats perquè precisament són de l'Índia. L'Índia és un país on hi ha moltíssima desigualtat social i econòmica. Un 1% o un 0,1% són riquíssims, però és que el 99,9% de la població es mor de gana, literalment, al carrer. Llavors, clar, van estar com molt criticats. I què han decidit fer aquesta parella de nuvis amb tants calarons? Van dir, mira, sabeu què? Per no quedar tan malament davant de la premsa...
Si enviem a tothom un...
No. Van escollir 50 famílies del seu país... les van convidar amb tots els amb totes les despeses pagades, el vol, el trajecte, el que fos, tot pagat, els vestits, la perruqueria, i a més els hi van omplir la nevera i els hi van comprar electrodomèstics a casa seva, o sigui, com els hi van fer una reforma a la casa, clar. Uau. Tot això per guanyar-se una mica la bona imatge i la premsa.
Una queixa de cara.
I encara, evidentment, han estat més crítiques que us a veure. Tu creus que això és el màxim que pots fer pel teu país? T'acabes de gastar 600 milions de dòlars en un casament i ara per convidar 50 famílies, vull dir, aquest rentat de cara no és suficient. Mm.
No, però és el que dius, Judit, és completament fora, és irreal.
Sí. O sigui, no, una altra planeta d'aquesta gent. Mm.
Però que... m'hagués agradat anar-hi.
Home, les imatges que hi ha, sembla que s'ho passaven molt bé, eh?
Ah,
vull dir, una bona festa es van muntar.
Per contracte tu has de passar-se, estan comprats.
Clar, és que no t'ho pots passar malament, no?
Un bonus de 100.000 euros per somriure tota l'estona.
Ai, en fi, canvi de tema, si
Vinga,
us sembla.
Vinga, més cosetes.
Sí, hi ha alguns que necessiten molt per ser feliços, hi ha alguns d'altres que no necessiten gaire, i ara anem a una història doncs, molt més terrenal, molt més a prop, a més a més.
Val.
Tothom ha perdut alguna cosa al metro i li han robat, o li han robat, ha trobat alguna cosa, després, no sé, us ha passat alguna situació així. A veure, Olmo. Sí.
A mi m'han robat.
Ah, serà possible, si passa de tot.
Doncs... No, m'han robat el mòbil, estava pensant si un cop o dos, un cop segur, i un cop em pensava que havia perdut una arracada que m'havia regalat la meva àvia a l'estació de Sants, vaig anar a l'estació, em van...